Bé, doncs continuem aquesta jornada amb aquesta segona part del matí. Bé, és un plaer per mi poder-vos presentar a Joaquim Sala Sanahuja, que és un poeta, escriptor, assagista, que està molt vinculat també a la figura de Carles Mor, o Carles H. Mor. Ell ha treballat amb textos juntament amb l'Esther Xargà i amb en Carles. Ha publicat pròlegs dels llibres, que a més, no he dit abans, perdoneu, que hem fet una exposició a la Biblioteca de Lletres, que està en aquest edifici del costat, en el qual hi ha pràcticament totes les publicacions, totes les plaquets, totes les primeres escrits de Carles Mor, així com a col·laboracions. Ho dic perquè després, quan s'acabi aquest dematí, si acabem una mica, en una hora que no sigui molt tard, podríem anar-hi tots a fer una visita. Bé, doncs, Joaquim Sala Sanahuja, a part de que és també professor de traducció a la Universitat Autònoma, podem citar els llibres de poesia, La veu del ciclista, de l'any 73, El planeta Miret, del 81, El viatge a Tokushima del 93, El pas de Koro del 98, i d'altra banda té, doncs, assajos com un llibre sobre Albert Rifà, fotògraf, o sobre la ciutat del Sabadell, com Sabadell el tombant de segle del 94, del qual és un gran cronista. És un gran... en aquest sentit, i defensor, exactament. I aleshores és una de les veus, podríem dir, i més interessant sobre que treballa i d'alguna manera escriu sobre art i poesia contemporània. I bé, i li deixo ja la paraula. Ell ens parlarà de Akmor i Homer, déus i sorgents, veus i sorgents, déus, perdoneu, déus i sorgents èpiques de la poesia de demà. Doncs gràcies. Un moment.
Se sent? Sí. Oi? Sí? Oi? Se sent bé?
No. Perquè això no funciona.
Està engegat.
Ara sí.
Sí? D'acord. Bé, doncs déus i sorgents, Akmor i Homer, déus i sorgents èpiques en la poesia de demà. El títol... van posar l'espàs al pit perquè necessitaven un títol i va sortir això. Parlarem d'Homer, però ja la resta és una mica... Venint, pensava, tenia un dubte. El dubte és la condició essencial del pensador, del progrés del pensament. Però en aquest cas era un dubte pressant, ho llegiràs o no ho llegiràs. Això és el que porto escrit. Abans he sentit en Jordi Marrugat, que ha ordenat, jo diria, d'una manera brillant i modèlica el pensament del no pensament d'en Carles Mor, i amb tot això ja m'he refet una mica i doncs ho diré, direu què pensava dir. No és una intervenció acadèmica, encara que ho és en el sentit, diguem-ne, baix-baquià, que és d'aquí, sobretot aquí parlarem amb referència amb en Carles Mor, perquè aquest artista, diguem, del qual us parlaré com a model, el que anomenem, en Carles anomenava el fracassar, aquest artista sobretot va pensar primer de tot en la seva vida, en l'acadèmia, i per tant tota referència a aquest artista serà acadèmica. El que passa és que no se sabia mai ben bé si es referia a l'acadèmia grega, o el tema de les proporcions, apel·les, etc., o a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, que bàsicament era un bar. No quedava clar. Ja és un punt, diguem, d'incertesa que ens permetrà després d'entrar una mica en el personatge. En aquest personatge del qual us parlaré, amb en Carles Mor n'havíem parlat molt, I per nosaltres va ser estrictament el que s'anomena un mestre. Avui, doncs, en aquesta intervenció a Girona, gràcies a l'amable i simpàtica invitació de les nostres amigues Pepa, o Nena, i Esther, és que nosaltres, en realitat, vam tenir uns mestres, en Carles també. Recordo de la darrera vegada que ens vam veure, tot i que jo no sabia en absolut que seria la darrera vegada, que en vam tornar a parlar d'aquest mestre, perquè era un tema recurrent. En Esteve Valls-Baquer, jo mateix l'havia presentat en Carles anys enrere, jo diria que pels vols del 1983-84. Recordo, hi vam anar amb en Benet Rossell. Amb en Benet vivíem tots dos, diguem, a París durant molts anys, i teníem unes converses molt llargues, que duraven de vegades 3 dies. Només interrompia la conversa perquè ens anàvem a dormir una estona i tornàvem. I al curs d'aquestes converses van sortir aquests temes, els nostres mestratges, el caràcter discipular de vegades de moltes de les nostres coses, i aleshores el Benet només em parlava, això ho interessarà molt al germà d'en Gustau. El germà d'en Gustau ho interessarà molt, quan vinguis a Barcelona en parlarem amb el germà del Gustau. I efectivament, doncs, pels vols del 1984 vaig conèixer el germà del Gustau, després vaig saber que es deia Carles, el Gustau d'altra banda no vaig conèixer mai, però m'ho presentava el Benet com un de Lleida, que això li podia interessar. La cosa de Lleida també té un sentit especial perquè no, com en el meu cas, no ens referim a una ciutat ben bé que és una entitat geogràfica, sinó més aviat una idea. Doncs els vaig presentar amb ells. Jo ja els havia avisat, i per això em sembla que el que vam veure no els va sorprendre. Soc del parer que, en tot cas, la no pintura d'en Valls, perquè en Valls era artista, va tenir un paper precursor en el no poesia d'en Mor, o bé també després en aquesta actitud que s'acaba, diguem que culmina en la noció que ha explicat també en Jordi Marrugat del fracassar. En Valls, doncs, en parlàvem sovint, no gaire, per exemple, de Duchamp o de Raymond Roussel, tot i que en parlàvem d'en Roussel perquè el consideràvem cosí del Benet. Amb això hi havia unes relacions de parentiu que trobàvem molt interessants, sinó que com a model o diguem de condensat de la no poesia, que era en aquest temps el que interessava al Carles i en certa manera a nosaltres també. En Valls, doncs, era un home, o més aviat l'home, que tothom hauria volgut conèixer, però que per la mateixa naturalesa del personatge vam conèixer molt pocs, i el vull presentar aquí una mica i divulgar-ne la figura com a prefiguració d'aquest ideari poètic d'en Carles i en aquest cas de mi mateix. A la darrera vegada que ens vam veure, doncs, a Granollers, recordo que em va emplaçar en Carles a parlar-ne més, a deixar-ho per un altre dia, i sobretot estudiar-ne uns quants pensaments o enunciats d'en Valls que jo havia guardat en un moment de la seva desencarnació i que tinc a la disposició del públic, tot i que de moment només penso donar-los en comptagotes. Jo estic segur que en Valls ho aprovaria, i en certa manera en Valls el tenim aquí entre nosaltres, i Valls, us agrairé que, si no et sembla bé, que facis grinyolar una butaca 3 vegades. Doncs, el que diré bàsicament és un discurs èpic, més o menys lligat amb el títol, i concretament és la narració d'unes circumstàncies en què es va visualitzar aquesta figura de l'antiartista o del fracassartista. el primer record que en tinc és la imatge de la desaparició d'en Valls. Parlo de fa molts anys, de la nostra, gairebé de la nostra adolescència, un dia que anàvem a Caldes amb el meu amic Llorenç Balsac, germà de la Pepa Balsac, i un senyor amic nostre, de nom Bermúdez, en un dos cavalls gris perla que conduïa amb Balsac. I anàvem a conèixer en Valls, que era un pintor que ja miràvem secretament, i que en Bermúdez, aquest senyor, s'havia ofert a presentar-nos. En Balsac conduïa amb els gestos lents, però intencionats, i érem molt joves, tots érem molt joves. Aquesta és la cosa que recordo, llevat d'en Bermúdez, que podia ser el nostre pare. De Sabell, doncs, baixàvem cap al riu, és tot amb uns paisatges que han estat molt pintats, el Raval d'Amàlia, la pujada cap al cementiri, on tots teníem família, el Poble Nou, Can Maurí, on havia viscut de petit en Pere Calders, després en tornaré a parlar, i després Setmanat, el pont de la Riera de Caldes, i abans de la Riera de Caldes, a l'esquerra, un camí que pujava, un camí amb unes roderes fondes, amb unes quantes feixes, com els camins que havia pintat en Gimeno. Ens va dir el Bermúdez que veia pintura per tot arreu. A peu, perquè havíem deixat els dos cavalls aparcat, o més aviat abandonat, una mica més avall, vam donar tot de voltes amb una caseta, amb una vinya, que era on se suposava que vivien Valls. Vam donar voltes i més voltes, i mentrestant en Bermúdez anava cridant: Valls, Valls, que no em sents. Ja es podeu imaginar, s'anava fent fosc i no, ningú no ens sentia o no ens volia sentir, cap soroll, no hi era, potser no volia ser vist, o potser dormia, deia Bermúdez. La qüestió és que no vam poder veure en Valls. De retorn, doncs, a la ciutat, era un diumenge a la tarda d'hivern, doncs aquest diumenge és de tarda curta i trista, en Bermúdez, per vèncer la nostra decepció, ens comentava que el viatge de Caldes no havia estat en va, que ja havíem fet coneixença amb Valls, encara que no s'hagués mostrat, perquè el fet que es mostrés o no, no tenia importància, perquè la seva manifestació residia justament en l'absència, en els silencis i en la desaparició, i que tot en l'obra de Valls era desaparició. Nosaltres d'en Valls només n'havíem vist fotografies en blanc i negre d'un quadre. Aquestes fotografies sempre estaven marcades en exposicions col·lectives amb un preu delirant. L'original no estava a la venda ni visible ni se sabia ben bé que existís. I també n'havíem vist alguns dibuixos dispersos en què gairebé no hi havia res, i després uns quadres molt grans, blancs, amb uns puntets al mig, dipositats directament amb el tub de la pintura, o sigui que feia unes rodonetes, com si fossin confeti, havia dit la crítica. Hi havia també uns quadres d'interior sense res, que ell atribuïa a la seva germana, no pas a ell, i després hi havia uns quadrets negres que havia pintat durant la guerra, en què havia estat emboscat a les golfes de casa seva, i havia pintat uns quadres amb oli d'oliva. I aquests oli d'oliva s'havia tornat ranci i els quadres s'havien tornat negres. Però per ell encara el quadre hi era, i per tant ens els havia ensenyat, sobretot per darrere, els girava i jo ens els explicava per darrere. Després de tot això, d'aquesta mena d'activitat pictòrica que ja vam comprendre que era essencialment mental, hi havia en la seva vida el foc. Per tot un regaró de flames, de brases, de cendres, d'obres cremades, destruïdes, perquè en Valls algú li cremava tot. No se sap qui ni per què, hi havia algú que li cremava els quadres, a casa, tot. Aneu a saber si les coses que feien no se li cremaven totes soles, que és el que deia el Bermúdez, per culpa del foc que duien a dins. Aquest foc, després vam anar interpretant que era un foc fred. A la tornada de Caldes, aquest dia que us explico en què vam començar a fracassar amb en Valls, vam anar directament a un bar que es deia Les Arpes, on vam fer parada, molt enfredorits, ja a l'hora de sopar, i en Bermúdez allà ens va instruir en una taula sobre la segona acadèmia de Valls. En Valls tenia totes unes teories en què l'eix principal era la segona acadèmia grega, diguem, lligada a l'obra de Peles, que com sabeu és una obra desconeguda. Sabem que era un gran pintor, però no que va pintar. Tot el seu fonament de la seva obra també es basava en aquesta desaparició, en la segona acadèmia i en Apel·les. Al bar de les Arpes, en aquella hora, només hi havia, ho recordo ben clarament, com si ho veiés, només hi havia dos clients, tots sols, cadascú amb una taula, i la mestressa asseguda a la seva taula de sempre, com un client més, i la televisió encesa en un racó del sostre. Mentre en Bermúdez ens aclaparàvem tota aquesta teoria que no acabàvem d'entendre, amb el sac i jo anàvem, torçàvem de tant en tant el coll cap a l'aparell, cap a la televisió que hi havia al sostre en un angle, on apareixien a la pantalla unes flames com una mena de llar de foc, un foc que crepitava en aquest racó del sostre, amb les flames ben visibles i el fum que ja començava a sortir de l'aparell. Bermúdez continuava parlant de pintura i d'absència i de blancor i de desaparicions, però nosaltres la qüestió del foc ja ens començava a preocupar, ens atreia, ens hipnotitzava, de manera que ara no sabria dir quanta estona va passar amb tot això, quanta estona les primeres flames i després més flames i d'altres que van crepitar i créixer, abans que l'amo de les Arpes, del bar, amb un rampell d'audàcia i proferint un crit apagat, no sortís de l'escusat amb una galleda plena d'aigua i la llancés a raig cap a l'aparell amb una força prodigiosa. I no volgués saber llavors el fum que s'hi va fer i la pudor i com corríem tots en fora, passeig avall, clients, mestressa i cambrer, ara que ja no calia, després de l'acte heroic de l'Altafulla, que és com anomenaven l'amo del local. El local era a Belles Arts, l'Acadèmia de Belles Arts. De manera que la hipòtesi del foc no es podia descartar. En l'obra de... anava lligada a la teoria d'en Valls. Bermúdez entenia que hi ha focs que no cremen, una mena de brases fredes, de blocs rojos i glaçats, això és de Baudelaire, però ell no ho sabia, que no cremen però que són tan o més dolents que els focs calents. Per això en Valls havia de tancar per sempre habitacions i més habitacions de casa seva i deixava dins les obres rostides amb aquella, sempre amb aquella furtor de suc arrimat que a vegades passant pel carrer se sentia. Els del carrer de casa seva, que és el carrer de Sant Antoni, al centre de Sabadell, on hi ha també un museu, alguna vegada havien hagut d'avisar els bombers i una vegada s'hi van presentar amb l'escala més llarga, que era de 12 metres, però sempre ja arribaven que el foc arribaven a misses dites. No s'entén com un foc d'aquelles característiques no s'havia escampat al veïnat. És un foc fred, els deien Valls. Un foc que no és foc. Ho haurien d'estudiar vostès que són bombers. I els bombers se'l miraven amb uns ullets, perquè no sabien què dir. L'endemà d'aquest dia, que per nosaltres és un dia fundacional del foc d'aquest de les Arpes, hi vam tornar per veure com havia quedat el local i si tot allò que ens havia passat el dia abans era de debò. Aquesta era la raó exacta. En Bermúdez ja hi era. En Bermúdez també era pintor, no sé si ho he dit. Guaitant des de fora al carrer uns homes tots emmascarats que sortien carregats i que tornaven a entrar de buit al local. L'espectacle, a la vorera hi havia tot unes saques, 7 o 8, plenes d'una runa renegrida. L'espectacle era desolador. D'un simple programa de televisió com podia aparèixer aquelles flames i aquell rebombori, i encara sort de l'Altafulla que va tenir la sang freda d'actuar d'aquella manera. Hi havia els vidres tots fumats, les taules amb la fòrmica bufada, rostida a les vores, i aquella olor àcida que ofenia els passants, tot allò a causa de les flames fredes. Amb tot això vam veure que el personatge tenia molt d'interès, que al voltant hi havia com una aura màgica inexplicable, i també ens va interessar doncs, una mica de posar-lo a prova. De vegades tot això s'acaba amb no res. Una d'aquestes experimentacions que vam fer amb el Valls va ser una visita una vegada a casa d'un altre pintor, que també era sabadellenc, per cert, a Barcelona, que es deia Vilacases, Joan Vilacases, algú, almenys el nom ho haurà conegut. Per nosaltres era un nom molt present, d'altra banda érem de família. La qüestió és, i aleshores hi havia molta relació entre en Valls i el Vilacases. Vilacases era un pintor doncs, que aleshores vivia a Barcelona, i una de les proves que vam sometre en Valls per experimentar-lo va ser anar a visitar en Vilacases. En Vilacases estava a Barcelona, al carrer de Casp. Dic al carrer de Casp perquè tot passarà al carrer de Casp, i així serà, la història serà més senzilla. I això era un mes d'abril, a la tarda. En Vilacases era un artista molt celebrat i criticat a la nostra vila i pels nostres viles, perquè a la nostra ciutat tots els pintors es diuen vila. I posava a Barcelona després d'haver fet carrera a Nimes i a París, ciutats on era molt conegut. En el moment de la nostra visita tenia de bo a la sala que ell anomenava la sala Baltasar. Ho dic perquè tothom entengui de què es tracta, on segons la Brama feia de director artístic, cosa probable. L'home tenia un caient, diríem, voyou en francès, una mica voyou, un tirat cínic, que de vegades se sol atribuir al seu origen sabadellenc, cosa totalment equivocada, i de vegades a la seva llarga estada a França, on havia tractat amb molts existencialistes, cosa que és veritat. De manera que, com us deia, en Valls i jo vam arribar des de la nostra comarca a Barcelona un diumenge al matí. La idea era al matí en un espectacle i a la tarda a casa en Vilacases, és a dir, un dia que es diu en grande, passar el dia en grande. De pas, podria observar les reaccions d'en Valls davant d'un home que havia triomfat a Nimes i a París. Nosaltres vam arribar molt d'hora, és a aquesta hora, és a dir, ja entre la nostra ciutat i Barcelona hi ha una distància irrisòria, però en realitat hi ha una distància abismal. És una mitja hora que pot representar mig món. Doncs vam arribar i hi havia només un panorama de porteres d'aquestes que escombren els portals amb el cigarret atrapat a la juntura dels llavis. Barcelona nosaltres la coneixíem perfectament, sobretot a través de Ràdio Barcelona i de Ràdio Minuto, que ens donava l'hora exacta, de manera que el rellotge ens marcava sempre l'hora de Barcelona. A Ràdio Barcelona, en aquella època de la nostra visita, en Vilacases, hi feien un programa anomenat justament La comarca nos visita, el diumenge matí a les 10. Amb Carles, justament amb el Carles, n'havíem parlat d'aquest programa, perquè ell també m'havia dit d'adolescent el sentia cada diumenge, perquè no era un programa gaire corrent, era més un programa que avui veuríem com a purament dadaista. I que jo diria que a vegades interfereix en algun poema d'en Carles. Tot això he dit al carrer de Casp. És de dir, entre parèntesi, una altra vegada, que tot passa al carrer de Casp. De fet, quan nosaltres anem a Barcelona no mirem de no moure'ns del carrer de Casp. En el programa Ràdio Barcelona, el públic i els participants eren la mateixa cosa. I tots plegats, és a dir, tota la comarca, amb l'excusa de les preguntes que formulava un locutor castellà molt abarrocat, no érem altra cosa els de la comarca que la riota del públic que ens escoltava encara en pijama des de casa. Nosaltres, és a dir, la comarca, havíem de respondre mengint unes qüestions encara més enginyoses que l'home del micròfon, molt mudat, i amb la llapada de bou, que era una onda que existia en aquella època, que deien la llapada de bou, o una arriba a Espanya, em sembla que en deien també, formulava aquest home en un castellà que a nosaltres ens costava d'entendre, sobretot perquè no sabíem mai quan començava i quan acabava la pregunta, per allò dels hipèrbatons, que és una figura bàsicament castellana. A més, quan el concursant interpel·lava algú, quan el locutor interpel·lava un concursant, si aquest balbucejava o no li sortien les paraules, hi havia el perill que el micròfon es quedés mut, cosa imperdonable a la ràdio, i aleshores saltava un personatge que tenia el locutor tenia al darrere, que era baixet, un homenet amb la cara grogosa, no gens polit, però amb una veu formidable, inesperadament greu, de tabalot, que, com se suposa que la tenen a pagès, que etzibava una facècia sense cap ni peus, però en català, que era la llengua de la comarca. li deien el Pep de Cal Gros. Això és així. I aleshores el públic, que érem nosaltres amb Valls i tota la comarca, es feia un panxó de riure tal com ens havien dit abans de començar. Us heu de cargolar de riure quan jo alci la mà, havia dit el locutor. Levante yo la mano. Riure durant una estona com si fos de debò. I parar quan us faci que prou, les diga jo, basta. Hi haurà un premi per qui rigui més, un premi que són uns musclos. Ja he dit que això era bastant dadaista. Per això a la sortida, una part del públic van veure que arrossegava unes saques de malla d'arpillera plenes del llòbrec molusc. N'hi havia, doncs, que el duien a l'espatlla, el sac, però molt sortien amb la saca de 10 quilos. Eren 10 quilos. Això és de debò, eh? Agafats de dos en dos, eh? Pol. Em vaig jo, doncs, durant el programa, que va durar unes 2 hores i mitja o 3 hores, perquè durava tot el matí, ens vam estar sense dir res. Només de tant en tant rèiem quan l'home castellà, levante yo la mano, jo reia, esclar, de la meva manera, sense ganes, però amb aplicació, perquè era el tracte, i em semblava que havia de riure francament, sense segones intencions, però amb Valls, en canvi, vaig notar que reia d'una manera estranya, que feia més aviat una mena d'udol, com de llop. La majoria del públic feia com jo, s'ho prenia consciència i engegava la rialla quan levanta jo a mano. Però les rialles ja s'havien acabat, que encara se sentia una mena d'udol, un udol com de llop. Un home que s'estava palpentat entre el públic, visiblement conxorxat amb el locutor, buscava amb la mirada d'on podia provenir aquell udol insòlid que devia fer molt mal efecte a l'auditori en pijama. Però haig de dir que si no hagués tingut al costat arran, en Valls, jo mateix no hauria sabut detectar l'origen d'aquell udol esgarrifós. És cert que l'individu del micròfon, cada vegada que levanta jo la mano, mirava esperberat cap al nostre sector i llançava un gest sobtat amb la barbeta cap a l'acòlit que tenia entre el públic, el qual s'arronsava de les espatlles, unes espatlles rígides a causa de l'americana de foam, que eren unes americanes que es portaven en aquella època, que eren com de plàstic. Obrir la boca i tot això era perquè en Valls no tenia el costum de riure, no podia riure. Obrir la boca i ensenyar les dents al públic era un gest que sempre va considerar impúdic. Al seu parer no hi havia res més esfereïdor i baix que riure, a part de mastegar. De manera que sempre havia substituït la rialla per aquella mena d'udol tètric que ara feien crespar el locutor i l'acòlit i segurament també algú de la direcció que era a casa, encara en pijama, i que telefonava l'home de darrere al vidre, un home amb mànigues de camisa i amb uns immensos auriculars negres que se li menjaven la cara. I aquest home amb la cara xuclada pels auriculars feia uns gestos com volen dir, no hi podem fer res, no sabem d'on ve l'udol, perquè era evident que no coneixien en Valls ni la seva teoria de la boca i de les dents, ni la seva rialla, que era un ersatz de rialla. Però el més gros del cas va ser la sortida, mentre ens desentomíem els membres i les barres, amb aquestes que se'ns acosta un home amb un cigarret a la juntura dels llavis i ens obliga a prendre una saca de 10 quilos de musclos, que ens sobraven, que no ens n'estiguéssim. En Valls, com és natural, no deia res, és a dir, assentia. I les meves protestes, minvades per la sorpresa i per una veu que tinc que no va enlloc, no van servir de res. A la saca, en Valls em va ajudar a traginar-la pel carrer Casp, posem durant 100 o 150 metres, fins que cansat i aclaparat pel pes i la nosa, igual que jo, va fer el gest de llençar els músculs darrere una tàpia que teníem a l'esquerra, una, dues, tres, però no ho van fer amb prou força per sobrepassar l'alçada de la paret. Això vol dir que va quedar una escampadissa de músculs per tot, després de rebotre la saca contra la tàpia i d'ejectar els músculs en tots sentits. Mentre ens allunyàvem de pressa, en girar-me, em va semblar que aquell escampall no era dels músculs, sinó d'una ombra, una gran ombra xerovada que començava a negar tot el carrer. En Vilacases tenia l'estudi al carrer Casp, ja ho he dit, més enllà de la sala Esteve, que és el número 21, i que ja havíem visitat en sortint de la ràdio un cop ens havíem desentès dels músculs. No he dit que no hi ha unitat d'acció, hi ha unitat d'acció però no hi ha unitat de temps. Això aquí veureu alguna cosa que no... és un aclariment que vull fer. L'estudi d'en Vilacases era atapeït d'objectes insòlids que en Valls Per cert, en Vilacases, com a escriptor, moltes vegades signava Valls. Era una altra cosa que també caldria destacar. A casa seva tot era ple d'objectes insòlids que trobava els encants, però que en Valls ja devia conèixer perquè ni se'ls va mirar. Vilacases és un home germán, ben plantat, més aviat sapat, amb una testa d'estàtua, una testa homèrica, uns ulls profuns i penetrants i una gran barba. Ell en deia una barbe fournie, perquè era molt francès, que avui ocupava la meitat de la cara, l'altra meitat eren els ulls de mostela i el front romà. Parlava a poc per fer-se entendre i també per poder-se escoltar. I parlava amb una veu falsa de baríton que semblava que tingués una mena de ressò, uns harmònics de tenor líric, que devia ser la seva veu autèntic. Dic tot això perquè l'originalitat d'en Vilacases és que havia triomfat amb un sistema de creació literària de la seva invenció, que consistia en registrar-se amb un magnetòfon, cosa que li permetia tornar-se a escoltar indefinidament i després transcriure's al paper. Molts d'aquests textos són els que recitaven Capri, ho dic per acabar de rematar la cosa. El resultat va ser espectacular perquè la literatura catalana no comptava amb ningú que escrivís tal com parlava. Encara avui, al cap dels anys, em ve al cap aquella veu de baríton falsa, i en reveig els ulls, que eren com una mica d'una guilla. Va publicar molts llibres, i de fet en els llibres hi sortíem la família, i per això a casa se'n parlava, per veure si sortíem i si em parlava bé o malament. El meu pare deia que segurament malament, però era un dels temes que jo havia sentit de petit. Amb tot això que ha sortit la veu, aprofito la vinentesa per observar que la majoria dels poetes catalans tenen veu de tenor. En el cas d'en Carles d'en Benet, amb una tirada de vegades a tenor dramàtic, amb una inflexió de la veu. Per això encara tenim, és una cosa que tenim molt la seva veu al cap, això, el timbre de la veu. Va ser, doncs, en Vilacases que va obrir aquella tarda, per dir-ho així, i per tornar al tema d'abans, la closca del Molusc. Tenia un tirat una mica cínic, i era, si algú ho havia conegut, era un personatge. Va començar així: estic Valls, que les coses no et van gaire bé, que era anar directe al gra, amb una mena de sorna parsimoniosa, insinuant, que de vegades enregistrava cada dia amb la seva cinta i després reescoltava unes quantes vegades seguides, com fan de vegades amb els detectors de mentides. En Valls, cosa que em va sorprendre, va fer com aquell. Mai no tenia pressa per entrar en la conversa. I a més era de molt poques paraules, les justes. També era de pocs fets. D'ell, en Valls, en aquell moment jo estic segur que hauria estat més de bon grat a casa seva, on s'estava de vegades durant mesos en estat catalèctic, només prenent aigua i sucre. Això és una de les seves característiques. Estava 2 mesos i mig estirat amb una màrfega amb aigua i el sucre al costat, ho dic perquè és de bo, i després quan es va morir vam trobar el sucre, hi havia centenars de caixes de sucres, doncs que era tal, eren els seus moments de felicitat. Una senyora en aquesta visita, que en Vilacases ens havia presentat distretament com una bona amiga, ens va servir unes herbes, s'havia parlat de conyac, opció que es va descartar, però ja es veia prou que coneixien Valls superficialment, perquè en Valls no menjava ni bevia mai en públic. No sabien que el fet d'engolir un objecte davant dels altres, ni que fos de forma líquida o de veure algú altre menjar, en Valls el feia esgarrifar i l'ofenia. La masticació, escriu en aquests papers que em va llegar i que aniré citant en contagotes, la masticació és un gest que rebaixa la dignitat de l'home en proporcions formidables, i encara més perquè és reiterat. Tota la bellesa del cos se'n va en orris amb la masticació. Els qui se n'adonen es tapen la boca, la cara amb les mans, mengen sols, d'amagat dels altres, però tot i així es destrueix la bellesa. Un detall, doncs, en què cal insistir: no ho havien vist mai, ni ho van veure mai menjar ni beure. I també perquè no hi hagués equívocs, no parlava gaire. Una altra citació: les barres de la boca s'articulen i s'enclouen amb una força que supera els 15 newtons. Per això, la capacitat destructora de l'home va molt més enllà de la braó dels seus braços, de les espatlles o dels peus. Amaguem en paraules el fet esgarrifós que la boca és sobretot una eina de destrucció. Això té una incidència, diguem, poètica. I han acabat, mentre nosaltres envio a casa i jo deglutíem les herbes, doncs en Valls va prendre la paraula finalment i ens va explicar la seva vida, que ara no referiré, només en algun detall. Jo em vaig quedar glaçat. No, la veritat és que no m'ho esperava. De tot allò no en sabia res. En sabíem coses com coneixíem la llegenda, però no l'home en si. En Vilacasa es dissimulava, però també se'l veia sorprès, aclaparat, atuit. No s'ho esperava. Potser em prendria una altra tassa d'herbes, vaig fer jo a la seva senyora amiga. Això a Vila, i en Valls li deia Vila, perquè ja he dit que sabell tots els pintors, tret d'ell, es diuen Vila, i així s'adreçava no pas a una sola persona o a un sol pintor, sinó a la pintura en general, que quedi entre nosaltres. Però t'haig de fer avinent, aquí hi ha una entonació que no sabria imitar, perquè en Valls s'enlairava i perquè allargava la frase, fet infreqüent, amb una mena de veu seca, un ressò metàl·lic, que acabava amb aquesta frase que recordo, la necessitat és una paraula inexistent. Un altre, continuo més enllà, si el que vols dir, Valls, Vila, és que tinc la fretura de reduir-me al mínim, d'espargir el cos i convertir les vísceres en roques, en això tens raó, etc. etc. Del relat que ens va fer, no ho goso transcriure perquè no vaig estar prou amatent a prendre nota. I això perquè jo igual que en Vilacasas també estava sorprès, aclaparat, atuït. Només recordo, fins al paral, diverses coses que després vam comprovar que eren certes del tot documentades. Fill d'un capellà de Caldes, que s'havia casat encara amb la tonsura, amb la seva mare que era protestant. El pare es deia Sol, Llibertat, Autonomia, Valls. Això és així, és el registre civil. Però era capellà. I ell guardava la patena i el calze a casa. I és veritat perquè quan es va morir els hi vam trobar. Havia nascut l'11 el pare l'any 83, les coses van anar amunt i avall, al final van acabar a Sabadell en unes propietats que tenien al carrer Sant Antoni, on que encara avui són visibles, completament abandonades i en ruïnes per dins. L'avi freqüentava la lògia Avant de Barcelona, és a dir, que era maçó, etc. El pare va morir a l'Institut Frenopàtic de Sant Boi, diguem-ho tot, i la mare va morir al cap d'uns anys del tifus. Abans s'havia tornat a casar, això ens deia, ens ho diu ell, ho trec això sí d'unes altres notes, quan la dictadura d'en Primo va casar en segones noces amb un tal Ribollet de Manresà, 13 anys més gran que ella, de professió metal·lúrgic, és a dir, manyà. Era un home que vivia a Sabadell des de feia 10 anys, molt bona persona, res a dir, això és el que ens dèiem d'això, en Valls, però l'única cosa és que tenia el solitari, el cuc solitari, ja m'enteneu, Això ho transcric literalment. Jo ho vaig veure de bon començament perquè ho sé veure a ull nu. Es va portar molt bé, tot i aquesta molèstia que tenia. Si veig algú pel carrer que el té, el cuc, jo mateix em dic, té un altre, perquè jo els veig. I aquí en Valls carregava amb força la frase en les erres i les tes i en el so metàl·lic. I feia un gest amb les mans com per escanyar el cuc. Aquest Ribolleda, doncs, el tenia. També la seva àvia, que era, venia de Sentmenat, tenia una particularitat, és que sabia llegir les imatges. I aquest do es veu que ell l'havia heretat. Això ens ho havia dit moltes vegades. La mare va morir l'any 31, estava molt bé i al cap de poc ja era morta, l'home es va aclaparar, però sempre es deia que l'aconsellava la seva mare, i que de fet tota la seva obra venia d'aquests consells que sentia de la seva mare. Aquí, a propòsit d'aquest fet i de la mare, que va ser molt important a la seva vida, transcric unes, un text que és d'en Francesc Trabal, de l'any 31, sobre en Valls Baquer, que en aquesta època era un jove pintor que ja havia exposat a Barcelona i que tenia una certa aura. De la mort de la mare, doncs, en parla efectivament Francesc Trabal en un article extens que va publicar a la Publicitat a finals de 1931. Ara parla en Francesc Trabal. En plena febre productiva, un fet li esquinçà tots els seus panorames interiors. La mort de la seva mare, que més que mare li era la seva veritable musa. Això donà a Valls Baquer un avorriment de tot el món exterior, ja per ell negligit sempre, que aviat hagué d'encomanar-se a les seves obres. El testimoni de Trabal, que el va conèixer de ben jove, proporciona més detalls sorprenents. El seu cas no és cap cas complex, ni molt menys un cas de cinisme o d'especulació, com generalment hom ha volgut decantar-se a creure. I el novel·lista afegeix encara un detall sorprenent, que li devia venir de la boca d'en Valls mateix, de tant que aquest detall sembla incongruent. Valls Baquer començà els seus estudis pictòrics a Sabadell, pintant un paisatge damunt la pell tibant d'una botifarra negra. Va trobar el rebost de casa seva i pintar una marina. I bé, d'aquí ha arribat a pintar el que ara pinta. Tornant a la visita amb en Vilacases, en sortir cap a quarts de nou, ja ens hi hem estat tota la tarda, fins al vespre, quan ja anàvem cap a la porta, se m'ha tensat doncs, en Vilacases, amb aquells ulls, i em va etzibar a l'orella, en veu baixa, però a veu de bríton, sense més preludis, tu, Cirera, perquè em deia Cirera, que t'agrada l'escriure, amb Valls li has de fer la vida, perquè sabia també li deien fer-li el cap de pintar el retrat a algú, doncs fer-li la vida era escriure-la, que és el que ara faig. I encara, abans d'arribar a la porta, com per rematar la trobada, vaig sentir-li amb un fil de veu de tenor líric que m'ho citava, una expressió que avui dia no és gaire corrent, però que en aquella època la sentíeu, era ai collona. Era una expressió que va repetir dues vegades, amb una veueta, mentre ens feia adéu, i alçant la mà amb la senyora amiga al costat, i mentre ens anava allunyant, aquestes mans es anaven fent més grosses. És una cosa que recordo, perquè era una paradoxa, però va ser així. El mot instrucció reapareixia sovint en la conversa d'en Valls. D'això a considerar-se un mestre només hi ha un pas. Haig de dir, tocant això, que en Valls parlava deixant molt d'espai en blanc entre frase i frase. Això ja m'ho havia fet notar el Vilacases, que era molt especialista de la qüestió oral. De manera que de vegades no sabíem si ja havia acabat de parlar o si encara continuaria. L'entonació d'en Valls era constant, una mica monòtona, com si dictés. I de fet dictava perquè jo de vegades prenia nota al mateix temps. Una veu greu, fonda, les vocals fosques i pronunciades gairebé sense obrir la boca, accentuades amb la mà dreta, que s'alçava uns quants 30 o 40 centímetres a la cuixa, on normalment la deixava reposar. Els grans mestres, deia, parlen amb la veu sibilant. Això era l'explicació d'aquella mena de forma de parlar. En aquella època de què parlo, en Valls ja passava dels 60 anys, tenia els cabells molt negres, tenyits amb negre fum, ens deia l'angle, és a dir, tècnicament empolvorats amb el pigment negre de pintar. L'home era prim, anava relativament ben vestit, amb corbata, molt discret, potser tímid, solter. Un tret que vaig notar que tenia molta importància per a ell, perquè l'intentava amagar, i és que coixejava. Quan no era Caldes, en Valls habitava el casal esbalandrat del carrer de Sant Antoni, ja m'hi ha referit, el número 31. El 31 era sempre tancat, el 31 era un número màgic per en Valls, era un número prim, etcètera, etcètera. Ja podíeu trucar i trucar a cap de les tres portes que mai no sortia. I si sortia era com l'aparició d'un sant. Era tan inesperat que era com una aparició. De fet, molts del veïnat es pensaven que en aquella casa no hi havia ningú. Durant molts anys els que ho vam tractar no van passar de l'entrada, perquè no hi entrava ningú. Tothom era intrus, no es podia entrar dins i de fet fins que va ser mort no vam entrar. Només a l'entrada hi havia unes butaques en què vam tenir diverses vegades la conversa del foc i algunes altres converses d'aquestes. He dit també que de tant en tant desapareixia i suposàvem que feia aquestes sessions de catalèpsia, que després vam veure que eren certes. També em va sobtar que ell tan formal es permetés de tant en tant una familiaritat que després li van veure sovint i que ara diré. Tot parlant, com si no res, feia una mena de gest amb el cap, un gest sec amb la cama, i sense moure's de la butaca es posava el peu darrere el clatell. Amb un gest, això és així, amb un gest sec, se sentia com un clac, i sense dir res, jo havia llegit la història del Valentin Le Désossé, que era un número que es feia al Moulin Rouge, era una mica això, i continuava amb el cap al clatell sense dir, com si no res, els que no ho sabien es quedaven molt parats, era com una mena de tic que tenia. I aleshores, la primera vegada, quan es va posar el peu al clatell, em vaig adonar que la sabata era ortopèdica. Però no vaig gosar dir res. Tot això per dir fins a quin punt de deliri havia arribat la nostra duració d'en Valls, del qual ja no ens sobtava res. Perquè, mentrestant, havíem tingut accés a les 54 èpoques o ismes que en Valls s'atribuïa: el esbatimentisme, el ruïnisme, el solisme, el brinisme, el lluentisme, l'indiquisme, el superfreqüentisme, el persistencionisme, que pot ser positiu o no, el contratramantinisme, el cusisme, l'encadellisme, el sotsolisme, l'esbanisme, el numerisme, l'antelacionisme, el caquisme, el romanentisme, el bizantisme, el supresolisme, el premissisme, l'ultrapartisme, el guspirisme, el massisme, el tuisme, etc. Acabo perquè si els de la universitat em tallaran el micro, però n'hi havia 54. Això, i em parlava com si veiéssim les obres de cada isma. Tot això eren intents d'assolir una segona acadèmia o acadèmia artificial, és el terme que també feia servir, conceptes vallsbaquians que ara provaré de resumir. La noció vallsbaquiana de segona acadèmia era una conceptualització postplatònica personal de superació de l'evidència objectual i lògica, de sublimació de les xifres i de les proporcions que havien marcat tot l'ensenyament platònic. En aquest sentit, el discurs d'en Valls comprenia sempre una ardent contestació de la realitat, amb un caient sovint paradoxal, com quan negava la llei de la gravetat davant un auditori més aviat perplex, amb tot allò dels 6 metres i dels balcons que surten massa, deia ell. Si la gravitat existís, deia, afirmava, els homes faríem unes gambades de 6 metres. És impossible. I els cops de cap als balcons, què? Això s'acabava així. La còpia. Com ja he dit, en la seva relació amb els altres artistes locals, va exercir sempre una mena de mestratge natural. Era una cosa natural, no s'havia de buscar gaire. Tenia el to, adoptava el to del mestre, feia servir una retòrica magistral, l'anatomia i el nombre, l'acadèmia artificial, les lleis de les esferes, interior i exterior, la teoria del color invisible, en la ment i les paraules de Valls desplaçaven la pintura física cap a un espai que era purament conceptual. Es tractava, en el sentit més exacte, d'una pintura metafísica o, més aviat, jo ara en diria, una metapintura o pintura immaterial, que és la base del que després en Carles ha anomenat el fracassart. Les seves últimes i gairebé úniques exposicions del 81 i 82 al Museu d'Arts de Sabadell contenien un sol quadre i encara embolicat amb un plàstic transparent. De vegades n'exposava també una reproducció fotogràfica o que ell en deia una còpia. Perquè de fet tenia una funció purament genètica, és a dir, que ell allà hi havia condensada tota la seva visió artística i es tractava només que els professionals anessin allà a rebre les emanacions que sortirien de l'obra. De fet, cada vegada que es corria la veu que havia de fer una exposició, ja se'l veia que passava cap a un fotògraf, que hi ha allà al passeig que es diu Monistrol, a veure si avui podia fer una d'aquestes còpies fotogràfiques. Val a dir que destacaven quan hi havia una col·lectiva perquè a la llista de preus hi havia de vegades 15 zeros en el cas de les fotografies d'en Valls. Un dia, ara fa un parell d'anys, vaig anar amunt i avall, mentre anava amunt i avall pel carrer de Casp, vaig entrar per a cafè a prendre un a fer temps, perquè hi sóc conegut i em tracten com de família, i sobretot perquè també hi ha una escrita a la paret, al costat de la caixa, hi ha una fórmula escrita en futur hipotètic que sempre m'ha tirat molt l'atenció: el cafè serà un veneno, però... i s'acaba així. I a més, aquesta gent, ja ho he dit, em tracten com si fos de família. El cas és que Walter Riba, que és el nom del amo del cafè, em va passar a l'avantguàrdia mentre repetia amb aquell aire desmenjat la vella fórmula, tot mentida, que és una fórmula que també es troba Lluïsa Miller, de Verdi, acte segon. D'aquesta manera expressava, doncs, una visió que és bastant corrent en el dia d'avui. Jo vaig repassar el paraules als titulars, però hi havia una mentida cap al final que em va cridar especialment l'atenció. Era una crònica dels tribunals. I deia, secció quarta, se celebró juicio por lesiones contra Amadeo Rovira Prats, que descargando una bala de algodón se cayó está alcanzando al niño Esteban Vallsbaquer, que tardó en curar de las heridas sufridas 136 días. El fiscal señor Feixó pidió se impusiera al procesado la pena de 3 meses y 11 días de arresto mayor y la indemnización de 1.360 pesetas. Allò era el passat que apareixia en el present. Més avall, a la mateixa nota regional de La Vanguardia, hi ha molt subtítol Sabadell abans d'Olot i després de Cervera, hi havia una segona mentida encara més inquietant. El jueves por la noche se declaró un violento incendio en un almacén de lanas y borras de Don Isidro Fox, habiendo quedado reducido a escombros. La violencia del incendio hizo que fuese preciso desalojar las viviendas a su alrededor. Dicho almacén estaba asegurado. Allò a mi em va posar la balla al cor, perquè jo sabia que hi treballava part d'un amic meu, que era en Feliu Formosa. Ja li havien dit que el negoci era perillós, que els diables de trinxar els draps poden calar foc molt fàcilment si hi ha alguna peça de metall, i a més l'amo, que es deia Fox, semblava predestinat als focs. En Bermúdez no es va estar de dir que com volíeu que s'acabés, de manera que jo vaig córrer a veure si no hagués passat res als Formosa, que no havia passat res. I mentrestant en Bermúdez no parava de dir que tot allò, esclar, els periodistes no en sabien res dels focs freds, i a més que acabar amb allò de l'assegurança per tancar la notícia, em va dir, és un incís insidiós, perquè parlava així, d'una manera molt fina. Només he esmentat de passada abans que em vaig tenir, per dir-ho així, dos subalterns, com es diu en el llenguatge taurí, a saber, en deien els paradistes. Sí. En deien els paradistes. Un d'aquests paradistes era Maurice Pedaler, l'altre era en Molins d'Amor, que això va conèixer. Eren dos ultraacadèmics que mai no van fer gran cosa. Era l'aspecte pràctic i més aviat marginal del fracassar, però el cas és que, i això ho hi vaig explicar en Carles Mor, l'última vegada que ens vam veure, en Maurí, quan va morir, va deixar tot el que tenia, ens ho va deixar als amics, i tot el que tenia era una col·lecció de guixos acadèmics, d'aquests que es fan servir, impressionant. En el meu cas, a mi me'n van tocar dos, una còpia reduïda, naturalment, del Moisès de Miquel Àngel, que tinc al dormitori, i un cap d'Homer que tinc al menjador. El guix d'Homer és prou conegut perquè Chateaubriand, a les seves memòries, explica que el dia que va anar a inaugurar el casal que s'havia fet construir a la Vallée de Chevreuse, que és una gran casa que s'havia fet construir, i va portar una còpia de guix d'aquesta testa d'Homer que mai no desemparava. Però, segons diu, quan va obrir la porta del carruatge i en un moment d'inatenció, el cap li va rodolar del seient i va caure a terra i va quedar esmicolat. Allò era un mal averany, va dir. En el meu cas, haig de dir que la testa d'Homer, contràriament, però va conèixer una evolució sorprenent, perquè avui, quan me la miro, hi veig més que Homer, Agmor. Físicament, el cap d'Homer s'ha convertit en el cap de l'Acmor, per una mena de tour de màgia que potser forma part d'aquests lligams que ens venen d'en Valls i dels quals ja continuarem parlant un altre dia. Moltes gràcies.